Catalunya sense barreres. Un programa de la Fundació 11 i el Fons Social Europeu. Amb la direcció d'Anna Hernández.
Bona tarda, amics i amigues de la ràdio. Us saludem en l'últim programa de la temporada, avui dissabte 26 de juliol, que per cert és el meu sant, s'ha de dir. Gràcies per felicitar-me a tot l'equip. O també salutacions als oients de diumenge 27, per tots aquells que ens seguiu a l'horari habitual de la repetició. Comença l'últim programa de la temporada de Catalunya sense barreres. Hem de dir-vos que durant el mes d'agost Ràdio Estel us oferirà també en repetició les edicions especials de Catalunya sense barreres que hem fet al llarg de l'any. Esperem que us agradi recordar alguns dels millors moments que hem compartit en aquest espai de ràdio molt entranyable per totes les persones que el fem, especialment per totes les persones que de manera voluntària ens ajuden a fer un programa ple de grans espais i continguts. Moltíssimes gràcies. I ara sí, us anunciem de manera breu els arguments i continguts que tractarem aquesta tarda. Anem al sumari de temes. Ves per on? Avui tanquem temporada al costat del doctor Jordi Blanch, és president de la Societat Catalana de Psiquiatria i Salut Mental. Un grup de persones amb malaltia mental han elaborat part del qüestionari de preguntes per aquesta entrevista d'una manera peculiar. De seguida sabreu per què us estem dient tot això. Una entrevista molt i molt peculiar aquesta. A la part central del programa, la Maria Vilà ens farà un recordatori de tot el que ens ha explicat a la seva secció de projectes internacionals relacionats amb la discapacitat i la malaltia mental arreu del món. La Maria ens ha parlat de projectes molt i molt llunyats i molt propers. I avui farem un repàs de tot això. Donem les gràcies a la Maria també per la seva col·laboració, tant que sí. L'estudi s'omple d'alegria i de màquines, podríem dir, perquè, per últim, en temps de tertúlia, farem balanç de temporada amb els cadiraires. Els companys i companyes usuaris de cadires de rodes, moltes vegades fins i tot, han estat 6 persones aquí a l'estudi de Ràdio Estel i hem fet uns equilibris, vaja, logístics importants. Avui només són 3, per això, perquè la meitat està de vacances, ai senyor. Però hi ha una bona representació de cadiraires a Catalunya sense barreres. Una abraçada ben forta per tots plegats. El que està aquí a l'estudi i els que esteu de vacances també. Va, vinga, serem companys. Comprensius. Fem una petita pausa musical i iniciem el programa al costat del Toni Huguet al control de so. Endavant. We were in love. Escolteu Catalunya sense barreres, el programa de política social de la Fundació 11 i el Fons Social Europeu, amb la direcció d'Anna Hernández.
Se torció el camino, tú ya sabes que no puedo volver. Son cosas del destino, siempre me quiere morder. El horizonte se confunde con un negro telón. Puede ser como decir que se acabó la función.
Bé, doncs, ens posem en marxa a Catalunya sense barreres en aquesta última edició de temporada amb una entrevista molt i molt especial que dediquem a tot el col·lectiu de la salut mental que tant i tant ens ha ajudat al llarg dels anys a fer aquest programa de ràdio. Avui ens acompanya als estudis de Ràdio Estel el doctor Jordi Blanc. És president de la Societat Catalana de Psiquiatria i Salut Mental. Doctor Blanc, benvingut al programa. Què tal?
Hola,
com està?
Dia.
Què tal està la seva salut mental? Pròpia, en primera persona, vaja.
En principi, crec que bé.
Creu que bé, no? Val. Vostè és psiquiatra,
sí.
Evidentment, però el cas és que també és llicenciat en filosofia. Com és la cosa?
Bueno, quan jo vaig acabar, quan estava fent l'escola, el tema de la filosofia era un tema que m'interessava molt. Vaig intuir que potser viure de la filosofia podia ser complicat i, bueno, vaig... També la medicina era la meva vocació també important i doncs, vaig decidir doncs, de començar a fer medicina i a la vegada que feia medicina doncs, vaig també anar a la Facultat de Filosofia i una mica com a hobby, complement i bueno, també una mica el gusanillo aquest que tenia durant l'escola doncs, va poder-lo completar. No? A vegades es diu que la filosofia és important per a la psiquiatria. Jo, de fet, ben no vaig a filosofia per això, simplement... bueno, una mica cultureta general, vaig fer la part més d'història de filosofia, no tant altres aspectes com poden ser, doncs, no sé, lògica o altres aspectes de filosofia que tenen que veure més amb les ciències, al contrari, vaig evitar els temes que eren més científics, en el cas de la filosofia, i era una cosa més personal pròpia que no pas de complement de la psiquiatria, ni molt menys.
Però entenem que un cert estudi dels temes més transcendents per l'home i la dona ha estudiat, també.
Sí, però insisteixo, desvinculat bastant de la professió mèdica. La professió mèdica la veig des d'un punt de vista molt, molt científic, molt mèdic, i la filosofia per mi era una cosa més pròpia personal bueno, d'estil de vida, no de plantejament de vital, més que res, no tan professional, diguéssim, no?
Molt bé. Català, castellà, anglès i alemany. Parla totes aquestes quatre llengües?
Sí, perquè vaig estar a l'escola alemanya i, de fet, la meva tercera llengua després del català i castellà és l'alemany més que l'anglès, perquè vaig estar des dels 4 anys a una escola totalment alemanya i l'anglès que parlo té accent alemany, perquè el vaig aprendre amb professors alemanys. O sigui, el meu professor d'anglès era un professor alemany i el meu accent anglès és un accent dels alemanys, no?
I vostè què diria, doctor? La locura és igual en països de diferents llengües?
Bueno, és veritat, això s'ha vist. Amb estudis epidemiològics sí que hi ha diferències importants, no? En tasses de suïcidi, en prevalences d'algunes malalties. Algunes malalties no, que són igual de prevalents en tot el món, pràcticament, no? Com pot ser el cas de l'esquizofrènia, però altres malalties, com pot ser la depressió, per exemple, o, per exemple, la tassa de suïcidi varia molt, eh? Hi ha països del nord d'Europa, Hongria, etc., doncs, hi ha tasses més elevades de suïcidi que a nivell d'estat espanyol, per exemple, no? I això sí que, bueno, hi ha diferències que poden ser culturals, geogràfiques, climàtiques, racials, de molts diferents aspectes.
Alguna vegada els companys de la tertúlia de salut mental ens deien que realment això que hi havia més suïcidis en unes societats que en unes altres es devia que es feien més estudis sobre el tema, en uns llocs que no en uns altres. Per tant, què diríeu?
Segurament hi ha un biaix del que és el reclutament, el registre de casos que segurament influeix. Potser no totalment, però sí que influeix de forma important i que pot explicar que hi hagi menys tassa de suïcidi a països com l'estat espanyol que pot passar amb altres països del nord d'Europa. A nord d'Europa, Dinamarca, bueno, països nòrdics, escandinaus, tenen un registre mil·limètric de moltes patologies, entre les quals també hi ha els trastorns psiquiàtrics i concretament els suïcidis. Uh-huh. Per tant, tot suïcidi que més o menys passa allà queda tot enregistrat. Aquí això és més difícil i no tenim dades tan fiables. De fet, quan es va començar a fer registre, per exemple, d'accidents o mortalitat de trànsit, al principi ho va augmentar, no? perquè es registrava realment més dels que... Bueno, realment tots els que hi havia, per tant, més dels que es pensava que hi havia. Però després d'això, a la llarga, evidentment, els números es van quadrant. Jo crec que aquí falta un registre adequat. Ara s'està començant a fer. De fet, ara, el 16 de juny, ha començat un protocol a nivell de, sobretot, d'unes parts de Catalunya, Barcelona concretament, i altres llocs, per fer un registre dels intents de suïcidi que recullen urgències. Això ara ens permetrà tenir una foto una mica del que tenim i aplicar mesures per millorar això. Uh-huh. I això fins ara no s'havia fet i crec que és important que es comenci a fer, no?
Molt bé. Doncs avui tenim el programa en Jordi Blanc. M'agradaria saber, doctor Blanc, quan va decidir el Jordi que volia ser metge?
Bueno, jo vaig ser ja molt petit. Jo, el meu avi era metge, La meva àvia era metge, el que en deien metge de poble, anava a les cases a visitar la gent i jo pues, passava els estius o quan tenia vacances estava amb ell i anava amb ell a veure els domicilis, a veure els pacients a casa seva i això pues, em va fer començar a agafar la vocació mèdica. Penso que el metge, molts metges tenim una vocació que comença de molt petit i a partir d'aquí tenia molt clar que volia ser... Bé, bueno, de fet, jo volia ser futbolista abans que metge, però... Ah. Vaig anar a fer unes proves al Barça, no em van agafar i finalment vaig dir, bueno, mentre no m'avisin vaig fent i vaig començar a estudiar medicina com a vocació. De fet, ho tenia molt clar des del principi i quan vaig començar a fer primer i segon de medicina ja vaig començar a veure clar que el que m'agradaria era la psiquiatria i ja des de primer i segon de carrera de medicina ja d'alguna manera venia la vocació també de voler ser psiquiatra. Uh-huh. I com que no em van avisar del Barça, doncs vaig acabant sent psiquiatra i...
Mai està.
I aquí estic.
Doctor Blanc. Ara podia...
Ara si m'avisen diré que no tinc temps.
Podia anar com a metge psiquiatra, que a més d'un li aniria molt bé.
Sí.
Bé, aquesta setmana Artur Mas ha presentat les prioritats del Pla Integral de Salut Mental pel període 2014-2016. Molt breument, doctor, molt breument. Alguna opinió que tingui sobre aquestes prioritats?
Bueno, aquestes coses s'han un cuidado, no? Perquè hi ha una part que pot semblar molt propaganda política i perquè sembla com si haguéssim descobert la salut mental, no? Ara, recentment, la salut mental, evidentment, fa molts anys que és un problema, està molt bé que es busquin programes i sí que em consta que ja s'han començat a fer coses, no d'ara, d'aquesta setmana, d'aquest dilluns, sinó que ja es porta un any treballant, sobretot amb la Federació de Salut de Catalunya, de Salut Mental de Catalunya, amb les associacions de familiars i de pacients. És una feina que ja s'està fent, que potser bueno, doncs és una manera de donar-la a conèixer, i està bé que es comencin a tenir iniciatives, i també em consta que la salut mental és una de certes prioritats dintre del govern de la Generalitat, que això és molt important i que potser fa uns anys no passava...
Uh-huh.
Però bueno, hem de ser cautes amb el que és una mica la publicitat o l'aspecte més polític de lo que menys s'està fent.
Molt bé. Doncs molt breument, amb una frase, canvia de tema. Com seria la seva vida si tingués esquizofrènia, doctor?
Bueno, seria complicada, seria complicada.
Seria complicada, sí. És la frase. Només li deixo una frase.
Vale, seria complicada, sí.
Molt bé. Com seria la seva vida si el seu fill fos diagnosticat d'un trastorn bipolar?
La meva vida, la meva.
Sí.
La meva vida. Bueno, la meva vida no hauria de canviar, perquè igual que em preocupo dels meus fills per...
No hauria de canviar.
No hauria de canviar,
val?
No.
Només li deixo una frase,
vale?
I ara és una pregunta tancada. Alguna vegada ha sentit al·lucinacions auditives? És a dir, diuen vostès,
sí.
Em penso, sentir veus, vaja.
Sí, sí, no.
No. Vale, pues va la primera.
Què és la ment per vostè i què la diferencia del cervell?
Aquí no hi ha nadie en el estudi, però li hacen esta pregunta, contéstela.
Bueno, jo crec que és difícil, o sigui, no es pot diferenciar. Evidentment, la ment s'origina d'un funcionament del cervell. L'únic que els coneixements que tenim actualment científics i mèdics doncs, encara no ens permeten conèixer bé el funcionament d'aquest cervell i com es tradueix això amb el que nosaltres considerem que és la ment, no? Amb tot el que això implica, no? En quant a... No? Pensament, creences, etc. No?
Uh-huh.
Però està clar que són molt, 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 molt junts.
Què és la Societat Catalana de Psiquiatria i en què es diferència de la secció de psiquiatria del Col·legi de Metges?
La Societat Catalana de Psiquiatria és una societat científica vinculada a l'Acadèmia de Ciències Mèdiques, que és una fundació que vetlla per la generació, transmissió del coneixement bàsicament científic, mentre que la Societat de Psiquiatria del Col·legi de Metges és una societat amb un objectiu de millora dels professionals, de la feina dels psiquiatres concretament. És una societat, la Societat Catalana de Psiquiatria, més acadèmica, més científica, mentre que la secció de Psiquiatria del Col·legi de Metges és una secció, és un grup més preocupat per aspectes més professionals de la psiquiatria.
Quin paper creu vostè que hem de tenir les persones diagnosticades d'un trastorn mental en el disseny de les polítiques sanitàries que atenen a les persones amb problemes de salut mental?
Bé, això és molt important. Això no s'hauria de diferenciar d'altres malalties. Cada cop més, no només aquí, sinó altres països, es dona molta importància a la iniciativa del propi pacient, amb l'autocura, amb el control de la seva malaltia, amb el coneixement de la seva malaltia, amb que la persona que té una malaltia pugui millorar l'assistència que rep i que reben altres persones amb aquesta malaltia. Però això ha de ser igual que el malalt amb diabetes, igual que el malalt cardiòpata i qualsevol altra malaltia. És a dir, que ha de tenir una labor molt activa, molt proactiva, per l'autocura, però també per la millora de l'assistència en general.
A mi m'agradaria preguntar-li també, quan fan el diagnòstic, quan traten una persona, si la traten tan bé només amb medicació o si donen prioritat a les teràpies psicològiques davant de la medicació.
Vale, això és una mica com la pregunta abans, el cervell i la ment, és que no es pot diferenciar, és a dir, que les malalties psiquiàtriques evidentment tenen un component biològic i un component psicològic, això totes, des de l'esquizofrènia fins potser una reacció més emocional, més adaptativa. Està clar que estem parlant d'un òrgan, que és el cervell, que és molt complexa i que la psicoteràpia, per exemple, pot provocar canvis físics estructurals que també es poden veure amb neuroimatge i la medicació ajuda totalment amb problemes psicològics, és a dir, que és una cosa que no es pot diferenciar i que cada cop més hem d'anar evitant la diferenciació entre psiquiatres molt biologicistes, molt farmacòlegs, de psiquiatres molt psicoterapeutes i menys farmacòlegs. Jo crec que hi ha d'haver un consens, hi ha unes recomanacions que són per tothom i això no es pot diferenciar i no s'hauria de diferenciar i la psiquiatria moderna hauria d'anar cap aquí.
Doncs si té present la possibilitat d'estar a l'altra banda de la taula, intentar comunicar o intentar que els professionals tinguin sempre present aquesta premissa del poder estar a l'altra banda de la taula, sempre anar amb aquesta consciència.
Sí, però això és molt personal de cada metge, no només en psiquiatria, sinó en qualsevol altra especialitat. Hi ha metges que potser empatitzen millor o es fan més a la idea del patiment que tingui la persona amb qualsevol altra malaltia, existeix una cardiopatia, una diabetes, etc. I altres que són més distants. Això ho veiem inclús a la carrera. Hi ha companys que doncs, veus que tendeixen més cap a aspectes més distants del pacient i persones que tendeixen cap a actituds més properes al pacient. Però això no és una cosa específica de la salut mental, és una cosa que es generalitza per qualsevol altra especialitat.
Com està el finançament de la salut mental a Catalunya els darrers anys?
Bueno, el finançament està malament en qualsevol aspecte de la medicina i la salut a Catalunya per qüestions de la crisi econòmica i perquè justament a Catalunya tenim competències en salut i a salut i educació doncs són els llocs on s'ha tingut de retallar més per culpa d'intentar fer un estalvi. Això ha repercutit no només en salut mental sinó en altres especialitats. El que passa és que salut mental, evidentment, no és només competència de salut, sinó que intervenen altres departaments, com pot ser inclús treball, pot ser educació, etc. I com que també aquí hi ha hagut retallades o hi ha hagut dificultats o hi ha més atur, hi ha més problemes d'accés a l'educació, això repercuteix també sobre la salut mental. És a dir, que la pedrada ha vingut no només d'una direcció, sinó de diverses, i la crisi ha repercutit des de diversos aspectes, no només des de l'aspecte de la salut.
Creu que la relació psiquiatra-pacient sol ser la més desitjable?
No, això ho he comentat abans. Depèn de cada facultatiu que la relació pugui ser bona o dolenta. I també, evidentment, hi ha pacients que són més fàcils de manegar i altres que no. Això també depèn de les habilitats i aptituds del metge i, bueno, i a vegades són coses a vegades aleatòries que costa de controlar.
Uh-huh. Anem a la novena
pregunta.
Vostès
esteuen en darrer terme els malalts mentals. La malaltia mental té una idiosincràsia particular. No consideraria interessant la creació d'institucions i associacions on psiquiatres i diagnosticats puguin treballar colze a colze evitant la llunyania i la desigualtat entre ambdós col·lectius?
Bé, això ja s'està fent, eh? O sigui, nosaltres de la Societat Catalana de Psiquiatria doncs, treballem conjuntament amb la Matxer Betrabado, amb la Federació Mental, sobretot ara amb aspectes molt concrets com la possible reforma del Codi Civil, el Codi Penal que s'està fent a l'Estat espanyol. Aquí nosaltres hem tingut una col·laboració molt activa, sobretot per defensar els interessos també de les persones amb malaltia mental. Són coses que estem fent ja de fa temps amb els col·lectius, concretament la Federació Salut Mental de Catalunya, i que s'ha d'aconseguir de seguir amb aquesta línia. I altres societats també em consta que ho estan fent. O sigui, jo crec que això, a diferència potser d'altres especialitats, sí que és un tema que cada cop s'està avançant més en salut mental.
Sort que també el moviment associatiu evoluciona, doctor Blanc, perquè, miri si no.
La federació es diu Federació Catalana d'Entitats de Salut Mental en Primera Persona. Som 6 entitats d'arreu del territori, de tota Catalunya, que ens vinculem per a poder tenir una veu pròpia davant de l'administració i d'altres institucions, per a poder lluitar amb més força pels nostres drets, per poder fer front i modificar la situació actual d'estigma i discriminació que viu el nostre col·lectiu i per a millorar la salut mental de Catalunya prenent en compte la valoració i les propostes de les pròpies persones que som usuaris d'aquests serveis de salut mental.
En aquest cas són les mateixes persones amb problemes de salut mental les que formen i constitueixen aquesta federació. És una mica diferent. No són ni professionals ni familiars. Què n'opina?
Sí, no, ja la conec, eh? Vull dir, ja fa temps també que treballen juntament també amb la Federació de Salut Mental, que també agloba familiars, són societats que n'hi ha diverses, eh? No passa que la idea és que es van agrupant en federació perquè tenir més força i tenir un discurs únic, i però hi ha moltes societats que s'han anat constituint.
Está puesto, doctor, está puesto, no le cojo ni una. Sí o no?
Bueno, fas venido, no?
Molt bé, doncs última pregunta li donaré, només opció de que em respongui amb una frase, aquesta desena pregunta.
Jo voldria saber quina lecció de vida o conclusió més important o més interessant ha pogut arribar a través de tota l'experiència seva professional i com a persones, treballant amb persones amb diagnòstic. En què l'ha convertit? Que ha acabat pensant i podria compartir?
Bueno, l'avantatge de la salut mental o de dedicar-se a treballar la salut mental és que també t'enriqueix molt com a persona. Jo crec que això és l'avantatge que guanyaré quan acabi de jubilar-me com a psiquiatra. Evidentment, això és difícil d'aconseguir amb altres especialitats. Sí.
Doncs, doctor Blanca, en aquest estudi només ha estat amb mi, eh? Però ha sentit moltes veus. No sé si s'ha posat una mica més a prop dels seus pacients. Una abraçada ben forta.
Vale, gràcies.
Adéu-siau.
Puede ser que la respuesta sea no preguntarse por qué. Perderse por los bares donde se bebe sin sed. Virgen de la locura, nunca más te voy a rezar. Que me he enterado de los pecados que me quieres quitar.
Catalunya sense barreres, un programa de la Fundació 11 i el Fons Social Europeu, amb la direcció d'Anna Hernández.
Bé, doncs, continuem a Catalunya sense barreres, ara ja dins de la secció internacional de projectes relacionats amb el món de la discapacitat, que ha portat també, durant tota la temporada, la nostra companya Maria Vilà. Què tal, Maria? Bona tarda,
Anna.
Benvinguda. Moltíssimes gràcies per haver-nos ajudat a fer aquesta secció, perquè la veritat és que ha estat un any intens on hem tractat molts temes i on hem comparat la realitat del món de la discapacitat en diferents àmbits internacionals. Tu quines iniciatives pioneres destacaries per països o per regions?
Primer de tot, o sigui, dir-te que ha estat un plaer, que he gaudit moltíssim d'aquesta secció, i volia destacar en primer lloc, perquè clar, sempre ens estem fixant en fora, no? I
sí,
també aquí tenim grans iniciatives i som pioners en moltes coses, no? I sobretot en l'àmbit laboral, l'inserció laboral de les persones amb discapacitat, tant a Catalunya com a Espanya, som una referència, no? A Llatinoamèrica, a Europa, en molts àmbits en concret i en moltes, moltes coses. Podríem dir, per exemple, el meu punt fort, no? Que és la discapacitat intel·lectual, Fundació Aura, moltes entitats que són pioneres, no, amb això, la inserció a l'empresa ordinària, no? Altres iniciatives, ja comparant amb altres països, no, pues, ha estat, i que hem vist durant aquest any, no, com es financen les entitats, una gran preocupació, no? I hem vist, per exemple, que als Estats Units el finançament, aquest canvi de xip que nosaltres estem començant a fer ara, no? Perquè comença a fallar, fer fallida el finançament públic, no? I que és el finançament privat, als Estats Units, bueno, són els reis d'això, no?
Sí.
I ho fan molt i molt bé. Després ho comentarem, no? Però hem vist moltes iniciatives privades que tenen molt d'èxit i que no és anar a demanar, sinó fer coses diferents, demanar de manera diferent, no? També volia destacar, pues, com s'entenen els drets socials, no? Sobretot als països nòrdics, al nord d'Europa, i que jo crec que ens tenim que enfocar cap a aquest model de dret social, no? Que els drets de les persones, siguin o no amb discapacitat, prevalguin per sobre de totes les altres causes i coses que passin, no? De totes les circumstàncies.
Doncs si t'he seguit bé, Maria, iniciatives pioneres, destacaries a casa nostra, a Catalunya i la resta de l'Estat, la inserció laboral de persones,
sí,
amb discapacitat.
Sí.
A Estats Units, els temes de finançament, sobretot,
sí,
a nivell privat,
a nivell privat,
no?
Sí.
La capacitat que tenen per buscar recursos. I als països del nord d'Europa, els drets socials,
i tant,
podríem dir.
Sí.
Clar, jo aquí t'he d'apuntar la integració de les persones cegues i deficients visuals, on la ONCE és un referent mundial.
I tant, i tant. Sí, sí.
Realment hem aconseguit unes coses que són úniques a tot el món.
I tant, és un referent, com tu has dit.
Doncs anem també a... Aquesta temporada hem parlat de la campanya del dret a decidir.
Sí.
Vigilem, parlant de les persones amb discapacitat intel·lectual.
Sí,
eh?
No
barregem
conceptes. Sí,
això
sí,
mateix.
Sí. Era una campanya que va fer Inclusion Europe perquè les persones amb discapacitat intel·lectual justament poguessin prendre decisions de temes importants, no? Que fa referència, doncs, per exemple, a la seva vida privada, no? On volen viure, amb qui volen viure, el poder votar, el poder tenir fills, el poder viure amb la parella, no? Decisions que determinen la vida i que són molt importants i que fins ara, realment, les persones amb discapacitat intel·lectual no se'ls donava l'opció.
A quin país estava vinculada la campanya Dret a Decidir de persones amb discapacitat intel·lectual?
Era una campanya a nivell europeu, però on s'ha fet més efectiva ha estat a Bèlgica, a Alemanya i a França. Aquests tres països hi han hagut accions concretes. A Bèlgica hi va haver aquestes últimes eleccions europees, no, les eleccions nacionals. Van haver-hi 50 persones amb discapacitat intel·lectual que van poder votar, seguint un procediment una mica complex, no? Però que, bueno, hi havia dues persones, una persona de confiança, una persona més neutra, no? Que els explicava quins eren els programes polítics, i les persones amb discapacitat, pues, discernien i amb consciència plena, no? Pues, prenien la decisió de qui votar.
Perquè... Parlant d'Europa, Maria, hem tingut eleccions europees.
Sí.
Tu recordo que parlaves de com, diguéssim, com estava l'accessibilitat al vot en els diferents països, però és que després de les eleccions tenim un eurodiputat amb tetraplegia al Parlament Europeu,
amb
Pablo Echenique.
Un 86% de discapacitat, sí, sí.
Sí, senyora, sí, sí.
I, bueno, és un exemple, jo crec, que per totes les persones amb discapacitat, de que les barreres ens les posem nosaltres, no? Podem arribar fins allà on ens plantegem. Imagineu-vos, és un representant de tots nosaltres, no només de les persones amb discapacitat, no? Sinó de tota la població catalana i espanyola, no? que l'hem votat i que ens representa una institució que és molt i molt important. Sí, sí.
Tu, com a tal, els temes de discapacitat tampoc és que els veiessis molt als programes electorals dels partits polítics.
No, estan molt oblidats. Els programes, sobretot en unes eleccions com són les europees, que hi ha tants temes tan candents, no? Tantes retallades, tanta austeritat, i en veritat la discapacitat està molt present, perquè hi ha hagut molta austeritat, moltes retallades amb això, però no se'n parla molt tangencialment. És un tema que s'ha oblidat moltíssim amb aquestes...
Potser si tinguéssim un banquer amb discapacitat, un potent, d'aquests del botín o...
De la potser ja seria diferent,
qualsevol,
sí, sí, sí. Ja seria
bancària,
diferent,
no?
Sí, sí.
El president del Fons Monetari Internacional...
Això ens faria falta, Anna.
Sí?
Apostem per aquí, sí, sí.
Pablo Echenique, vinga, t'animem a que arribis
el
molt lluny de la teva
FMI, sí.
Carrera política i econòmica, perquè de vegades és el poder econòmic el que està sent més visible,
sí,
a tot,
sí,
arreu.
Sí, és qui realment remena les cireres, no?
Alguna,
sí,
persona cega, sorda, amb discapacitat intel·lectual que vulgui liderar una institució econòmica, així tindria moltíssima visibilitat tot el col·lectiu.
Li donem suport des de, sí, Catalunya
de
Sense
fet,
Barreres.
El ministre de Finances alemany va en cadira de rodes, eh?
Doncs pues mira, ja tenim un exemple.
Aquí està. Bé, Barcelona és la capital europea del voluntariat. Durant aquest any 2014 s'estan fent moltes coses. Tu,
sí,
ho anunciaves al programa.
Clar, just
ja
ho
portem
vaig...
7 mesos, eh?
Sí, ho vaig anunciar quan encara no se sabia ben bé, no s'havia fet quasi ni la presentació. I hi ha hagut moltíssims actes per refermar, no? que Barcelona és una gran ciutat voluntària, que es fan moltíssimes coses. Hi ha hagut, per exemple, que fa un parell de setmanes hi va haver la setmana de l'RSC, de la Responsabilitat Social Corporativa, on hi van haver moltíssimes empreses que van donar a conèixer les seves iniciatives, també moltes entitats que van donar la possibilitat a les empreses de col·laborar. També hi va haver la presentació de l'Escola d'Estiu de Voluntariat a principis de juliol, que feia 5 anys que no es feia. I totes les entitats de voluntariat de Catalunya ens vam tornar a jantar per donar la formació, que és tan i tan important, no? La formació.
Déu-n'hi-do.
Sí, sí.
Maria, has fet molta feina aquest any. Has parlat del programa Erasmus, que la convocatòria és al voltant de l'1 d'octubre.
Bueno, hi haurà 3 convocatòries, però la propera no serà fins l'1 d'octubre. Sí, vaig anunciar bueno, que es renovava el programa i que hi havia 900 milions d'euros per repartir.
Déu-n'hi-do.
Bueno, és a tota Europa per tots els programes, o sigui que toca a poquet si et poses a repartir tothom qui es presenta, no? Però bueno, allí estan. I bueno, no, tots nosaltres hi podem accedir, no? Llavors és un programa que està dirigit a programes, a persones que fan projectes de joventut, dels 13 als 30 anys, i també a persones que es dediquen, o sigui, que treballen per la joventut, vale? En tots els àmbits. I el col·lectiu amb menys oportunitats, que les persones amb discapacitat entren dins d'aquest target, té una especial incidència i té una bossa especial, no? I, bueno, se n'ha sabut més coses d'aquest programa Erasmus Plus, no? Al principi sabia molt poquet, que seria semblant a el que hi havia hagut de programa Joventut en Acció, de voluntariat, de joves, d'intercanvi, de mobilitat juvenil, i ara se sap una miqueta més, no?, que, bueno, que hi haurà 3 claus o 3 tipus de projecte que es poden presentar. Un que està enfocat al voltant de les persones. Si jo sóc una persona jove i me'n vull anar a fer un voluntariat a fora, doncs puc accedir a aquest tipus de projecte, la clau 1. Si sóc una entitat que vull fer un projecte, que vull fer una formació amb altres entitats, que vull fer un seminari, una conferència, seria la clau 2. I el tercer ja seria per incidir en polítiques de joventut. No? Fer coses amb ajuntaments, amb institucions públiques, amb consells de la joventut. Aquests són els 3 tipus de projecte. Perquè 1 d'octubre.
Habitualment sempre pensem en Erasmus només per a estudiants universitaris.
Sí. I no. Aquest s'amplia. És per fer voluntariat, per fer projectes socials.
Erasmus Plus, busqueu una mica totes les entitats que treballeu en col·lectius de persones amb discapacitat que potser podeu optar a algunes de les ajudes del programa. Maria, hem parlat de lectura fàcil a Catalunya sense barreres. Sí. I hem parlat de celebrities i ONGs, que és una de les vies de finançament que fan servir molt als Estats Units.
Sí, i que crida molt l'atenció, no? Perquè aquí pues, estem acostumades a les típiques gales i allí li donen completament la volta venent o sortejant aquestes experiències amb celebrities. No? Ahir, perquè estic subscrita a la pàgina web d'Omaze, omaze.org, sí. I m'arribava que sortegen un sopar amb el Ricky Martin i els seus fills.
Imagina't.
Clar, i la gent es torna boja, o sigui, recapten milions i milions de dòlars amb el sorteig. No? Tu compres un tiquet per 5 dòlars o per 10 dòlars i et pot tocar el sopar.
Imagina't, aquí, què aconseguiria recaptar diners? Sopar amb el senyor Mas i la seva dona? Amb el senyor Rajoy? Amb el príncep Felip?
No ho sé. Jo crec que totes aquestes són institucions que quasi la gent no els hi faria especial il·lusió sopar amb ells.
Amb
no?
El Messi segur.
Amb el Messi sí, veus? Amb el Messi segur que sí.
Esportistes, no? Sí. Neymar esportistes, segur, Ronaldinho, sí. Ronaldo.
Sí. Més esportistes. Món de l'art, de la cultura, cantants, sí, actors.
Mira la que s'ha format amb els One Directions, tant a Barcelona com a Madrid, eh?
Pues,
però aquests
estil.
no són de
no,
Catalunya.
No, però n'hi ha una versió espanyola que em penso que es diu Aurin, que també van bojos tots els adolescents per ell, o sigui, que també es podria fer.
Bé, llenguatge políticament correcte per adreçar-nos al sector de la discapacitat. Quina llista de termes ens vas portar, Maria?
La gent em va dir, doncs aquest programa el tinc gravat i l'estic escoltant. Perquè és veritat, és molt important com ens expressem i com ens diem a nosaltres mateixos, no? I que, bueno, que a vegades no és només lo políticament correcte, sinó com avancem amb el llenguatge també, no? I com fem avançar la manera de pensar de la gent si ens dirigim a nosaltres mateixos, no? Ens anomenem d'una manera més positiva i més integradora també, no?
Mira, ara t'explicaré una petita anècdota. Recentment vaig acudir a una exposició guiada. Uh-huh. Llavors em vaig identificar.
Sí.
Mira, sóc una persona amb discapacitat. Clar. La reacció de la senyora que m'atenia va ser d'estupefacció. Discapacitat? Quina discapacitat? Mirava dreta, esquerra, mirava amunt i avall. Clar, jo portava les ulleres de sol. Semblava més una turista alemana que una persona albina. Però quina discapacitat? Molt desconcertada. Relájese. No visual.
Però clar, vaig
fer servir un llenguatge políticament correcte. Una persona amb discapacitat. I es va espantar.
Sí. Sí.
Vull dir que, tot i que fent servir un llenguatge políticament correcte, estem preparats realment per donar resposta d'una forma normalitzada? No som extraterrestres, eh?
No, absolutament no, i per això tenim que fer pedagogia. Però tu aquest dia vas fer pedagogia. Amb aquesta senyora li vas ensenyar que, mira, una persona amb discapacitat visual és una persona que pot accedir a un servei de cultura, de lleure, i que pot gaudir igual o més que una altra persona, no? I això és fer pedagogia, i és el que jo animo a totes les persones, a tots els oients de Catalunya Sense Barreres, que facin això, que s'anomenin ells mateixos el que són i que ensenyin que per ser una persona amb discapacitat no ha de privar necessàriament de res. De res.
Que de vegades quan la discapacitat és molt visible, bé, les reaccions són unes, però quan la discapacitat no és visible i tu la comuniques...
Sí, sí, causes xoc.
És així, Maria? Sí. Però jo podria dir-te unes quantes anècdotes
sí,
meves i de tercers, de gent que m'ha explicat coses i de vegades dius... Carai,
sí,
doncs...
Sí, per exemple, amb el món de la discapacitat intel·lectual, que és el que jo toco més de prop, les persones, per exemple, amb intel·ligència límit, que són persones que físicament no se'ls hi percep pràcticament, no?, la seva discapacitat, i quan ho verbalitzen, doncs, ai, doncs, això no ho acabo d'entendre, o em donaries un suport aquí per poder tal, i quan manifesten aquesta necessitat d'ajuda, la gent se'ls hi queda totalment descol·locada, sí, sí, no saben com reaccionar, saps? Uh-huh.
Saben que políticament correcte és dir persona amb discapacitat o persones amb capacitats diferents, ara ja anem polintant els termes, que de vegades no sabem ni de què parlem, no? Una persona és cega i és cega, punt, no hi ha més, no vemos.
No. Però, sí.
Coses que no s'han de dir mai, Maria, digue'm dos, val, de les que són en pitjor.
Bueno, hi ha moltes coses, molts termes que ja s'han oblidat, no? Però que fa molt poquet que se sentien a tot arreu. El tema subnormal, que ens xirria tant, doncs fa 15 anys encara estava al diccionari. Uh-huh. Fa 15 anys, res, uh-huh, saps? Uh-huh.
Invàlid.
Era un terme que també fa menys, 10 anys.
Es fa soroll a les orelles,
Minusvàlid. Aquest encara molta gent el fa servir.
Déu-n'hi-do.
Sí, sí.
Maria, com es presenta l'estiu en el sector de la discapacitat, eh?
Doncs a l'estiu és un gran moment per fer moltíssimes coses, per descansar, però també per formar-se. Hi ha moltíssims cursos de reciclatge, d'aprendre coses noves. Per exemple, hi ha moltíssims cursos de llenguatge de signes. Tinc diverses persones al meu entorn que els estan fent i són meravellosos, donats per persones sordes que només parlen amb llenguatge de signes.
Imagina't, que interessant,
sí,
no?
Sí.
O sigui, que has d'aprendre sí o sí,
sí
perquè
sí.
Parles la seva llengua.
I tant.
Inversió, després, no?
Immersió lingüística, sí, i tant. Sí. Hi ha molts països aquí, no?, aquest any, però hi ha molts països que estan celebrant els Special Olympics, les Olimpiades de les persones amb discapacitat intel·lectual. I després hi ha molts campaments i colònies, no només per infants, però també per joves i per persones adultes, focalitzades en persones amb discapacitat, no? Jo volia destacar el de Menudos Corazones de nens, infants, que tenen cardiopaties i que tenen algun tipus de problema del cor i que els hi fan uns programes adaptats, uns campaments adaptats, perquè, bueno, són infants que no poden fer l'exercici de la mateixa manera que els altres, però no per això no tenen dret a divertir-se i a passar uns bons campaments.
Doncs, Maria Vila, ha estat un plaer tenir-te a Catalunya Sense Barreres, de debò. Moltíssimes gràcies. Acabem la temporada avui i acabar-la amb tu, que sempre tens aquest somriure, aquest esperit positiu, aquest ànim constructiu, doncs ens ve molt bé, la veritat.
El plaer ha estat meu, Anna. Sí,
I ara, després de tu, entren els catiraires.
A veure què t'expliquen.
Que aquests també
sí,
van fort, eh? Maria, una abraçada ben forta, que tinguis bon estiu i espero que continuïs a Catalunya Sense Barreres si tenim programa. Vagi molt bé.
I tant, bon estiu, Anna.
Vinga, nosaltres fem una petita pausa musical de manera directa i entrem ja en temps de tertúlia.
Tu mirada sin clemencia me traspasa, me atraviesa y desordena mi cabeza. Nada se compara a ti desde el día en que te vi. Segundos en los que no pienso en ti. Desde que te conocí, no puedo vivir sin ti. En el mundo nada se compara a ti.
Escolteu Catalunya Sense Barreres a Ràdio Estel i Ràdio Principat amb Anna Hernández.
Doncs entrem ja a la última tertúlia de la temporada. I a més la tanquem a l'engròs amb la nostra gent usuària de cadira de rodes. Avui Xavier Faure, Petra Unzueta i Montserrat Segarra, això sí, amb una veu del Dani Espallargas. Bona tarda, Dani.
Bona tarda.
Que hem de dir que el Dani Espallargas és fill de la Montserrat Segarra, per tant l'ha acompanyat al llarg de tota la temporada aquí a la ràdio i ha escoltat totes les tertúlies. De vosaltres, amics, bona tarda, eh?
Hola, bona tarda.
Què tal, com esteu?
Ui, Anna, felicitats, no?
Gràcies,
que avui
papa.
És el teu cumple.
Moltes gràcies. Cumple no, eh? Ai, ja em vols posar un any més.
Aniversari.
Tampoc aniversari.
Sant.
Santana. Bé, no desviem el tema, eh? Perquè vosaltres ja heu vist que us he posat aquí un mirall, que és en Dani, que us ha estat observant tota la temporada, i ja dieu, ai, ai. A veure. Dani, bona tarda.
Bona tarda.
Com has vist aquesta gent? A veure.
Molt trempada.
Sí?
Molt animada i molt, molt ben informats i expliquen molt bé.
Ara són tres, però habitualment també els ha acompanyat l'Aitor Martínez de Lecea i el Juan José Moro. Llavors hem posat cinc cadires de rodes en aquest estudi.
Increïble.
Com eren les maniobres per entrar i sortir de l'estudi? Explica una mica als oyents.
Com el joc Tetris.
Sí.
Era quita una silla para poner otra, saco dos para poner tres y dejo la última la pongo.
Sí, perquè clar, habitualment oients a la cadira, aquí a la taula hi ha cadires pels convidats que traiem fora quan entren els cadiraires que van amoblats en si mateixos. No necessiteu vosaltres cadires, ja la porteu. I no hi ha massa espai, però ens hem avingut bé i s'ha pogut fer tot, sí?
Sí, sí, hem sigut practicats.
O sigui, sí que us han vist trempats. Què dieu de tot això?
Bueno, és maco, xaval, vull dir.
Us ha vist espavilats, vaja.
Sí, muy bien que nos vea así, porque nosotros luchamos mucho porque nos vean así.
Va a dar buena imagen, ¿verdad que sí? Que no prendemos pena, claro que sí.
Tanto que sí,
clar. Avui fem una miqueta de repàs dels temes que hem comentat al llarg de la temporada. Van començar parlant de mitjans de transport, de les dificultats que teniu a l'hora de desplaçar-vos d'un lloc a l'altre. Us en recordeu de tot això?
Sí, que sí, lo del metro, els autobusos que estiguin adaptats, no, tela, els taxis també.
Els cotxes també.
Tu ets conductor en aquest cas.
I aparcar, no aparcar.
Sí, en general vosaltres us moveu,
sí,
la Petra
sí,
i la Montse en transport públic.
Sí, 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 i tant.
I el Xavier amb el seu cotxe, habitualment.
Exacte.
I el tema ha millorat moltíssim, tot i que teniu entrebancs encara. Tengo la Petra diu que
no. Tengo quejas con el metro.
Ja.
El
sí,
metro,
si l'ascensor,
por favor, que piensen en las personas discapacitadas, que revisen los ascensores, que revisen las rampas, que somos personas normales y queremos ir en el metro. Tenemos que utilizar el metro. Yo en la zona que vivo, el medio de transporte mejor que tengo es el metro. Lo tienen que mantener, tienen que hacer un buen mantenimiento del metro.
El metro, però clar, no totes les persones amb discapacitat fan servir metro, hi ha altres que es mouen en autobusos, aquí la cosa està millor?
Hombre, te trobes que a millor la rampa pues aquell dia no funciona i tens que esperar un altre autobús i si va ple...
Potser això és anecdòtic, habitualment funcionen les rampes dels autobusos.
Però també m'he trobat que si va ple pues que tampoc pots pujar.
Ja, però home, vosaltres us desplaceu habitualment sense problemes,
vull dir...
Bueno, en el metro con problemas, ya te digo. A mí me ayudan para entrar y salir muchísimas veces.
I els conductors amb discapacitat, Xavi, perquè diuen que en un vehicle ens tornem com superforts, no? Si hi ha qualsevol problema amb un altre conductor, doncs home, dins del cotxe sembla això, vaja, la guerra de les galàxies, no? Tu, que ets un conductor amb discapacitat, ets identificat com a tal per altres conductors?
No entenc. Vull dir que si me veuen com discapacitat?
Si s'identifica la discapacitat, si es veu des d'un altre cotxe.
Si no porto el distintiu, no.
El portes?
No.
No és obligatori?
No és obligatori, només a l'aparcament. Quan jo aparco, llavors el poso, bueno, segons on l'aparqui, si no cal, si cal, si no cal, no. Però a mi no veuen que soc discapacitat. Igualment jo intento no fer res perquè, clar, a una baralla, a una discussió, jo no puc sortir del cotxe. Pues intento anar calmat, anar tranquil...
Però no tens problemes.
Mai.
No has tingut problemes, incidents amb altres conductors... No.
A més, jo condueixo normal, vull dir, no veig ni més lent, ni faig S, aparco normal...
O sigui, que una conducció, has tingut una suau, una conducció suau, podríem dir.
Exacte.
Hem parlat també... Fixeu-vos, de molts temes diversos, de mitjans de transports i de com us desenvolupeu a la cuina. com cuiners. Recordo que la Montse deia, no, a mi em cuinen, i la Petra també.
Sí, sí, sí.
Nosaltres
sí.
Com senyoretes.
Exacte.
Sí, a la cuina ni entrem. És així?
Molt poc, molt poc.
Molt poc, la veritat és que sí.
Però el Xavi ens va suspendre aquí.
Jo cuino. No grans menjars, però cuino. A més, jo visco sol molt temps. Si no cuino jo...
Ho tens malament, tens espavilar.
Recorda'ns una miqueta com et desenvolupes dins d'una cuina. Amb el cotxe ja sabem que ve.
Aviam, aquí no vull vacilar, perquè faig el normal, eh? Que ara jo tinc el marbre més baix, llavors puc cuinar bé i no hi ha cap problema, però faig el típic, espaguetis, macarrons, truites, sopes, no, i molt congelat.
Ai, ho sento, Xavi, si no ens convidis a dinar, no ens convidis,
ho sento,
eh?
Sí. Que jo volia dir que a la mare li queda poc ja de cuiner perquè me'n vaig a viure ara, o sigui que...
Congelador, micrones.
Si hi ha properes tertúlies ja et parlarà de com es desenvolupa.
Sí, perquè...
Li empieza el mundo nuevo, ara.
Expliqueu-me, què passa aquí?
Que se'n va el cuiner.
Soc el seu cuiner.
Ah!
No li deixo tocar els fogons.
Va.
I llavors és el que diu el Juan.
Xavi.
Perdó. Que compra menjar preparat, que el congela, doncs ara tindrà que fer-ho i perquè jo me'n vaig a viure amb la parella.
Carai, Montse, se te'n va el cuiner. És una qüestió de que vagis un dia a casa xofer. Del Xavi, un altre a casa cuiner, del teu fill...
Cuiner i xòfer, o sigui, que no vegis.
Déu-n'hi-do. Bé, com vestir-vos de manera adient per anar en cadira de rodes? També hem parlat d'això, del vestuari,
sí,
no?
Sí, també.
Vestir-te, a mi, en mi caso, jo a l'hora de dutxar-me, la persona que viene a dutxar-me, me viste de cintura para arriba. Entonces, después, sentada en la cama... Los pantalones y los zapatos me los puedo poner yo. Pero a ver, si me tengo que quitar un día un suéter o una camiseta, te lo quitas, pero ya me cuesta mucho. Y el invierno para vestirte es horrible.
Parla't del tipus de roba que feu servir per anar en cadira de rodes, per anar còmodes.
Una roba còmoda, sí? Pantalons en el meu cas, que jo sí que em vesteixo encara tota sencera sola, han de ser en goma, són molt més pràctic que en cremallera, i les peces de dalt amples. I sí, és un inconvenient, i l'inconvenient també de quan vas a comprar-te roba, d'on te la proves.
Ja, i què fas tu?
Pues llavors, normalment les botigues em coneixen, ja vaig a qui em coneix, me la deixen a casa, la pago, me la provo, i si l'encerto, pues l'adivino i no tinc que tornar.
Home, feu una bona xarxa d'amistats, no?
Sí, la veritat és que sí.
Els homes, com es vesteixen en cadira de rodes? Les dones en pantaló, dèieu, eh?
Sí, sempre.
És molt més còmode.
Sí, nosaltres també. Jo em vesteixo al llit. O sigui, a la cadira no sé, no me costa molt per el coixí. I l'únic que... Jo, no hi ha cap problema, l'únic que el temps que trigues en fer tot això. És el que... Si
tens bueno, això és d'altra.
Tant per dutxar-se com per vestir-se... Molt temps, és l'únic que passa.
Heu d'invertir més hores, diguéssim.
Sí.
Quant trigueu en vestir-vos, per exemple?
Jo, entre la dutxa i vestir-me, 35 o 40 minuts.
Sí, més o menys.
El que triga qualsevol,
sí.
Petra.
Però bueno, tengo una persona que me ayuda. Jo és que jo sola no me puedo dutxar.
No, jo trigo el doble que trigava abans quan caminava. Clar, perquè és el doble. Passar a la cadira de la dutxa, ja trigues un temps, tot és un...
Però què trigues habitualment?
Home, jo sóc ràpid, trigo a millor 20 minuts, 25
Mira,
minuts.
Escolta, sou supersònics.
I tant que sí.
Jo no vaig en cadira de rodes i, home, una hora trigo en arreglar-me. No sé com dir-vos.
Això és perquè es dona i coqueta.
Ah, mira, mira, ara controlaré què triga el meu marit, perquè de mitja hora no baixa tampoc,
que fort.
O sigui, és home i coquet.
No sé què voleu, visto y no visto, no? Bé, experiències de viatges en cadira de rodes i totes les peripècies del món que us ha passat a Catalunya, a Espanya, a diferents països del món. De tot això també hem parlat al programa.
Sí.
I a més, tu t'has fet la volta al món. Quasi. No sé si en 80 dies, però vaja.
La meva experiència és bona, encara que segons quin país, el que dèiem, està poc adaptat, he trobat casos que no podien anar a lavabo, voreres superaltes, problemes en l'avió de trasllats... Però no queixo, perquè jo crec que hi ha gent que l'ha passat pitjor.
I has estat en molts països diferents.
Jo sí, he estat a Europa, crec que tota, Malàsia, Brasil, i
Singapura,
Àustria, sí, Noruega, Suècia, tot això. Sí.
Amb la teva cadira de rodes.
Amb la meva cadira de rodes.
Jo recordo que tu no et queixaves dels destins, però sí dels avions.
Sí, perquè els avions te posen un lloc normal, l'altra persona, que no pot moure's, no pots anar a lavabo tampoc, te porten una cadireta petita, estret, és molt incòmodo i a vegades passa vergonya.
No, clar, però, per exemple, anar-te a Malàcia, el vol que durava?
16 hores.
I què vas fer?
Encara no m'agrada recordar-lo. No, per exemple, anar a lavabo me portaven a primera classe. I allà un lavabo molt estret, però bueno, podia entrar així en la porta mig oberta i bueno...
Oi, quina exhibició, Xavi, per no, favor, ens hem perdut aquest vol, senyores.
No podia dormir tot el viatge perquè em fa mal el cul, si em dormo, ve a pulsar... Bueno, el de costat era bastant gros i roncava. És un viatge durillo.
A Malàcia molt bé, però al vol vols oblidar-ho. Les senyoretes.
Pues a mi en l'avió, quan vaig anar a Màlaga, em van posar la cadira aquella, me van canviar la meva, i a l'hora de baixar me senten a la meva cadira i jo veig que no era la meva. Era la manual. I, no, és igual. Digo, com que és igual? La que m'ha posat a vosaltres és molt pesada. Jo no baixo d'aquí... hasta que no me busqueu la meva. Dic, és una vermella. I, sí, me la van portar. Però jo ja estava patint i a veure què passarà.
Ai, Déu meu. Sí, canvien la cadira com odissea. Qualsevol cosa, no?
Exacte.
Bueno, però de les experiències dels vostres viatges per altres ciutats, que podeu refrescar la memòria als oients?
Jo en viatge he ido en AVE, en otro medio de transporte todavía. Bueno, en AVE o en coche de alquiler, que es lo que hacemos, alquilar coche para poder ir. Tengo buena experiencia.
Uh-huh. Que anar als destins, a les ciutats que heu
bueno,
visitat?
Jo vaig arribar a Toulouse a un hotel que se suposava que estava l'habitació adaptada i allò d'adaptada nada, o sigui que vam passar una nit que menys mal que encara me podia aixecar i vaig poder anar al lavabo, que si no, nada de nada. Després, clar, era la una de la nit i després sí que ens vam canviar a una suite ja, bueno, que podia ballar amb la cadira de rodes. Però bueno...
Fixeu-vos-hi que sí, m'expliqueu sí. Anècdotes de transport, de l'hotel, però no de les ciutats. On heu estat? Allà tot ha anat bé? A qualsevol destí que heu anat? No hi havia barreres arquitectòniques? Us podíeu desplaçar normalment per les ciutats, pels països?
Jo he explicat que Malàcia no, Brasil tampoc, en canvi Europa més o menys està adaptada. Jo crec que els barcelonins poden estar molt contents de com està adaptada Barcelona comparat amb el que he vist jo, inclús en ciutats molt occidentals i avançades,
Uh-huh. Vosaltres què?
Sí, la ciutat sí, Bilbao també, Pamplona, jo el que conec d'Espanya en cadira de rodes no he tingut tanta dificultat. Si alguna vegada em van trobar que en un restaurant hi havia dues escales per entrar, però bueno, el que sí que trobo és que potser pues, molts museus i molts no estan adaptats, però bueno, se pot salvar.
Uh-huh. Lo peor es el tema de los lavabos normalmente en muchos sitios.
Nosotros sí. Sabemos que pero, tú t'entens a misenda, Petra. Pero, no olvidaré mai quan vas a explicar que tú t'entens a misenda.
Hay que tener en cuenta que pasa también en Barcelona, ¿eh? Y otra cosa, una queja que tengo en Barcelona es que normalmente en muchos restaurantes en los lavabos de discapacitados los tienen de trastero.
De trastero, y no cabes.
De trastero, ¿eh? Entonces, digo, a ver...
El tema d'Hisenda explica una mica, Petra, perquè ara ha quedat com supermalament amb els oients. Això que t'entens amb Hisenda...
Quan voy a Zamora... Aquí pues està. Pues en Zamora hay muy pocos lavabos adaptados. Además, muchos restaurantes tienen escaleras, o sea, es muy complicado. Entonces, está en Santa Clara Hacienda, y entonces, como es el centro de Zamora, lo que hago es pues, ir a hacer compras o a ver cosas... Y paso por Hacienda. Voy a
la señora, la amiga de Hisenda está aquí, ¿eh?
Sí, así.
Como Hacienda dice que
todo. Mañana dos veces por lo menos voy a Hacienda.
Ai, companys, que això s'acaba, eh? A més, hem parlat de les despeses afegides que teniu pel fet d'anar en cadira de rodes, fins i tot de les avaries i reparacions que té la vostra cadira de rodes, o ha tingut les vostres cadires de rodes al llarg de la vida. Hem parlat de moltes coses.
Pues sí.
Hem compartit tota una temporada. Què tal us heu trobat al programa?
Molt bé, molt a gust. La veritat és que sigo molt enriquidor.
Muy bien, y muchas gracias por la oportunidad que nos dais para poder expresarnos.
Jo m'he passat molt bé i... Con el gente también muy maca.
Fins i tot hem fet un programa d'esport adaptat, també, que ens va ajudar molt l'Aitor Martínez de l'ECEA, o sigui que hem viscut moltíssimes aventures. Doncs ha estat un plaer tenir-vos. Dani, que vagi bé la independència.
Moltes gràcies.
Amb la parella.
Ah, bueno, posem les dues ja.
Amb la parella, bueno, això ja és, aquí no entro.
Pues ja ho dic jo.
Que vagi bé la teva independència cap a home que compartirà la seva vida amb la seva companya.
Moltes gràcies.
I Montse, tu, que siguis més autònoma, t'hem
sí,
de desitjar,
me tindré
no?
que espavilar, no toca més remei.
Tu ara quedes amb el Xavi, i vas un dia a dinar a casa seva
exacte,
i tot
exacte,
fet, eh?
Que em doni lliçons de com...
I amb la Petra de restaurants, com dos dames.
Claro.
Que el que sou.
Sí? Tanto que sí.
Molt bé, moltíssimes gràcies, cadiraires, per presentar aquí a Catalunya Sense Barreres com és la vida d'una persona que fa servir una cadira de rodes. Ha estat un plaer escoltar-vos. Hem après moltíssimes coses.
Nosaltres també.
Que vagi bé l'estiu, eh, companys?
Gràcies.
Igualment.
I a vosaltres, amics i amigues oients, dir-vos que s'acaba la temporada de Catalunya Sense Barreres aquí a Ràdio Estel i Ràdio Principat. Hem estat al llarg dels anys com a casa nostra. Ja, de fet, això és casa nostra. Tornarem o no? Ai, aquest és el misteri de la vida, perquè si ho diem tot, quina gràcia tindria, eh? Doncs fins que ens tornem a escoltar, sigui on sigui, que sigueu persones felices i solidàries. Bon estiu. Adéu-siau.
Catalunya Sense Barreres. Un programa de la Fundació 11 i el Fons Social Europeu, amb la direcció d'Anna Hernández.